Bé, si us sembla, comencem aquest acte que té alguna cosa a veure amb l'any passat, si recordeu. L'any passat ja vam fer un acte similar a aquest, quan en commemoració del 10 de maig, del mes de maig, del 33, quan el partit nazi va organitzar una crema pública de llibres a Berlín i a tota una colla de ciutats alemanyes, doncs va demostrar de què anava el feixisme, de què anava el nazisme, ens va semblar pertinent a la Gata Frater Mora i als col·laboradors fer un acte de reivindicació de la paraula lliure, de la veu lliure. Ho vam fer en aquella ocasió conjuntament amb la biblioteca del Barri Vell, com en aquesta ocasió, que també heu vist que hi ha una vitrina en què s'hi exposen llibres que tenim a la biblioteca, que en el seu moment van ser prohibits, veus també que es van intentar silenciar. La qüestió és que l'any passat vam fer un recordatori fent un acte performance que va consistir, si us en recordeu, en llegir aquells textos que justament havien volgut callar, aquells textos que havien volgut, que es van prohibir, que es havien cremat i que havien volgut que no figuressin les biblioteques universitàries. Això és el que vam fer l'any passat. En aquesta ocasió, per segona vegada, i per tant ara, com podeu ja endevinar, té una certa voluntat de continuïtat, el que fem és recuperar una altra vegada aquesta idea de la necessitat de reivindicar la paraula lliure, la necessitat de reivindicar la llibertat d'expressió, la llibertat de pensament, i fer-ho en relació amb l'obra d'una persona, amb l'obra artística i el pensament d'una persona que és silenciada des de fa una temporada aquí a casa nostra, ben proper, de manera ben propera. Aquest any, llegeixo breument per anar, aquest any volem recordar que la defensa ferma de la llibertat d'expressió ha acabat portant a la presó un artista, un músic, el raper Pablo Hasél, nom artístic del lleidatà Pau Ribadulla i Duró. Pablo Hasél va ser detingut per primera vegada el 2011, fa 14 anys, pel suposat delicte d'apologia al terrorisme, contingut, un terrorisme suposadament contingut, en lletres com ara Libertad, presos políticos o Muerte a los Borbones, dues cançons que ell cantava. En aquell moment no va ingressar a presó perquè no tenia antecedents penals, però com que no va baixar del burro i va continuar amb les seves cançons de denúncia, els problemes amb la justícia espanyola no van fer sinó augmentar. Finalment, per resumir la seva llarga història tan intensa d'aquest període, el febrer del 2021 va ser detingut i engarjolat. I és des d'aleshores. Fa més de 5 anys que és a la presó. Hi ha hagut campanyes de protesta i mobilitzacions tant a nivell nacional com a nivell internacional per reclamar-ne la llibertat. Per ara, totes elles han estat infructuoses. Mentrestant, Hasél continua a la presó. No hi està gens bé, és evident, però tal com ha declarat reiteradament, es manté ferma les seves conviccions i no vol fer cap concessió al sistema penitenciari a canvi de petits privilegis per obtenir un bé del qual ell creu no hauria d'haver estat mai privat, la llibertat. Estarem més o menys d'acord amb la manera com Pablo Hasél planteja la lluita política i la llibertat d'expressió. Ens agradaran més o menys la lletra o la música de les seves cançons. El que ens sembla intolerable és que una persona com ell, un artista com ell, pel que ha fet i pel que ha dit, estigui a presó. Això sí que ho pensem, és intolerable. Per això avui el reivindiquem. Visca Pablo Hasél, visca la llibertat. I ara us explico simplement l'acte, que és molt semblant a l'any passat. En primer lloc, tenim la sort de tenir Pau Llonc, que ens farà una petita xerrada al voltant de la temàtica que ens uneix. I després, igual que l'any passat és el mateix format, us convidem a donar veu a la paraula silenciada. En aquest cas, a les lletres de Pablo Hasél. Les tenim aquí. N'hem imprès unes quantes, petits fragments, que ara, mentre anem xerrant, podeu acostar-vos a llegir i triar la vostra, us la prepareu i venim aquí i la llegim. Si algú té algun altre text, alguna altra cosa que també vulgui llegir, amb motiu del que estem comentant, també és benvingut. D'acord? Per tant, sense més dilació, moltes gràcies, Pau.
Moltes gràcies. Què tal, com esteu? A veure, jo no acostumo a llegir gaire les coses que dic, però avui, no ho sé, suposo que em pesava una mica la responsabilitat perquè al Pablo pues, li tinc molta pressa i molta estima i he preferit escriure'm. Entre això i que tenia una mica de ressaca perquè hi vaig tornar molt tard d'una feina, val? Doncs ho he escrit avui al matí a Bola Ploma, espero que sigui una mica interessant i disculpeu que llegeixi, d'acord? Bon dia, gràcies a la Càtedra Ferrater Mor, al Joan, a l'Òscar, a la revista, en Virtú i a tots vosaltres per ser aquí. És un honor veritablement obrir aquest acte. Permeteu-me començar amb una història que va passar aquí mateix, el 13 de setembre de 2007, com sabeu perfectament. Durant una visita institucional del rei Joan Carles I a Girona, dos joves, l'Enric i el Jaume, van cremar una foto dels reis en una manifestació antimonàrquica i independentista. Per aquell acte, l'Audiència Nacional els va condemnar a 15 mesos de presó, finalment commutats per una multa per un delicte d'injúries a la corona. 11 anys després, el març de 2018, el Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg, en la sentència coneguda com Stern, Taulats i Roura Capellera contra Espanya, m'encanta aquest nom de sentència, va donar la raó als joves per unanimitat i va dictaminar que l'Estat espanyol havia vulnerat l'article 10 del Conveni Europeu dels Drets Humans, el de la llibertat d'expressió, que és el que avui ens porta a parlar i a conversar i a tenir aquesta conversa, no? Va dir, en essència, el tribunal que cremar una foto del rei en el context d'una protesta política sobre un assumpte d'interès polític és un exercici legítim de la llibertat d'expressió. 19 anys després d'aquells fets, som en aquest claustre parlant del mateix problema, penso. El Pau Ribadulla i Duró, lleidatà de 37 anys, conegut com Pablo Hasél, és a la presó, com comentàvem, des del 16 de febrer de 2021. Avui mateix fa gairebé 1.900 nits que dorm entre reixes. Les magnituds en general, també les del temps, a partir sobretot d'una certa dimensió, penso, se'ns fan a vegades incommensurables pràcticament, així que avui al matí, una mica cansat, he intentat encarnar aquest temps per imaginar-lo bé i he comptat els dies que fa que és amb nosaltres la meva filla, la Clara. La Clara va néixer el 7 de gener de 2023 i ens ha acompanyat 1.229 dies i tot i que sento literalment que porto una vida sencera amb ella, tot i que ho visc literalment així, quan va néixer la Clara, el Pablo ja portava 700 dies i 700 nits tancats en una cel·la. No puc amagar que m'he esgarrifat pensant-ho. En aquest temps, el Pablo ha passat gairebé 5 mesos en aïllament encobert, com sabeu. El Pablo van obligar-lo a fer-se una colonoscòpia amb les manilles posades i amb els Mossos d'Esquadra observant-lo fins i tot quan ja jeia anestesiat. El Pablo ha desenvolupat una malaltia intestinal crònica i úlceres a l'estómac i les ha generat a la presó. El Pablo ha viscut 4 anys i mig al centre penitenciari de Ponent, en unes instal·lacions, pels que no les conegueu, que són ruïnoses, ofegades de xinxes, de paneroles i de rates. I el Pablo, de fet, ho va escriure fa poc, quan li va escriure la consellera de Justícia dient-li que em tracten pitjor que els violadors i els pederastes. Si tot va bé, el Pablo sortirà de la presó el 14 d'abril de 2027 i, com hem dit i com sabeu, va entrar-hi pel que havia cantat, bàsicament, i pel que havia escrit. M'agradaria recordar que el Pablo no és una abstracció jurídica, ni tampoc és un cas paradigmàtic, ni és un símbol. Les persones som fins en si mateix, és un bon espai per recordar-ho, això. No som mitjans per res. Per tant, el Pablo té un cos, és un home concret, el que una de les anomenades democràcies de la Unió Europea ha decidit robar els millors anys de la seva vida pel que va decidir escriure i pel que va decidir cantar. Ara que ja hem fet present aquí l'home, el company, l'amic, l'activista, el militant, posem-hi una mica de context, si em permeteu. L'organització internacional Free Muse, que monitoritza la llibertat artística a tot el món, va publicar un informe el 2020, segons el qual l'Estat espanyol era el país amb més artistes empresonats del món. 14. Per davant de Turquia, per exemple. Per davant de l'Iran, que és un país tan estigmatitzat pels progres i pels liberals de boqueta. Espanya, l'estat que ens parla cada dia de drets humans al cor de la Unió Europea i que avui representa que és el far democratitzador del món, era el 2020 el líder mundial en empresonament d'artistes. L'Organització de Nacions Unides ha dit en diversos informes que el delicte d'enaltiment del terrorisme, tal i com s'aplica a l'estat espanyol, i és el delicte, com sabeu, principal, pel qual Hasél és a la presó, no té cabuda al codi penal de cap societat democràtica. El Tribunal Europeu de Drets Humans, altra vegada, ha condemnat Espanya com a mínim 4 vegades, 2011, 2016, 2018 i 2021, per sancionar penalment insults a figures públiques i institucionals. Més de 200 catedràtics, a més, de prop d'un centenar d'universitats de tot el món, han signat cartes obertes reclamant l'alliberament de Pablo Hasél. I Com sabeu, a més, si em permeteu posar també una mica més de context encara, el cas del Pablo, com deia, no és únic, no? Si fem un inventari ràpid, Josep Miquel Arenas, conegut com a Baltònic, no explico per què se'ls imputa a totes aquestes persones, segur que ho coneixeu, Cassandra Vera, 21 anys, Alfonso Lázaro i Raúl García, Tita Llaires, César Estrauberri, vocalista de Defcon 2, condemnat també pel Suprem per 6 tuits, La Insurgència, una banda de rap amiga, que l'Audiència Nacional va condemnar també el desembre de 2017 a 2 anys i un dia de presó, Willy Toledo, etc. Sembla obvi que estem cardats, però hi ha alguns que pensen que té sentit dir que malgrat tot hem avançat. Alguns així ho pensen, alguns pensen que som davant d'una herència, si voleu, del franquisme, d'una mena de franquisme que no marxa, en diuen, que la democràcia ha anat purgant amb els anys, i per tant que el 2026, a priori, hi ha més llibertat d'expressió que el 1986, i encara més que el 1976, i que malgrat tots els malgrats, per tant, anem avançant. Permeteu-me que faci memòria, perquè a vegades la prova dels fets és la millor manera d'avaluar si una cosa és així o no. Us semblarà un exemple una mica curiós, però vaja, és el que m'ha vingut avui al cap. El juliol de 1985, dos presos d'ETA militar van escapar-se de la presó de Martutene a Sant Sebastià, amagats dins d'uns altaveus després d'un concert d'Imanol Larzábal. Es deien, com sabeu, Iñaki Picabea i José Basarrionandia. Pocs mesos després, una banda d'Irún, que tots coneixeu també, segur, que es diu Cortatu, dels germans Muguruza, va compondre una cançó celebrant aquella fuga, que es deia Sarri Sarri, és una versió d'esca de la versió que es diu Chatty Chatty, crec, del grup jamaicà Toots and the Maytals. I la cançó es ballava i es balla a totes les festes majors del país. Espero que encara les balleu, els que aneu a ballar encara. Estaria ben a ballar, ara que hi penso. Adoneu-vos que estem parlant de 1985, en plena activitat d'ETA, amb desenes d'assassinats cada any, i la cançó celebrava la fuga de militants d'ETA. L'Associació de Víctimes del Terrorisme, que ja estava donant pel sac en aquella època, va denunciar Fermín Muguruza diverses vegades. Però totes les causes, i això és el més important que vull assenyalar, van ser arxivades en aquell moment. És a dir, 35 anys després, ETA dissolta des del 2018, el Grapo extingits des de fa dècades i Pablo Hasél entra a la presó pels seus piulets i les seves cançons. Cortato, en canvi, va ser denunciat i absolt en plena activitat d'ETA. D'acord? L'Audiència Nacional, aquesta dada és increïble, ha dictat més sentències per l'article 578, que és aquest article d'enaltiment de terrorisme, des de que ETA va deixar de matar, que mentre la banda estava activa. La capacitat de l'estat espanyol per perseguir la paraula és més gran avui que en Felipe González, i per tant l'evolució del règim del 78 en matèria de llibertat d'expressió és una regressió documentada. Tothom sap per què això és així avui, i si no ho sabeu us ho recordo. L'any 2000 el govern d'Aznar, amb majoria absoluta, va introduir aquest infecte infaust article 578 del Codi Penal, el delicte d'enaltiment del terrorisme, que és una figura amplíssima que no requereix risc real de comissió de cap delicte. El 2015 Rajoy, també amb majoria absoluta, va fer en paral·lel 3 reformes, la va endurir, va passar la pena de 1 a 3 anys i l'agreujant per internet, i va aprovar també la infecte infausta, també llei Mordassa, en uns termes deliberadament ambigus. Després en parlaré, crec que l'esquerra en aquest sentit també s'ha equivocat molt pensant que això podia ser una eina a utilitzar. No? Per tant, com veieu, el sistema penal del 85 crec que era més favorable a la llibertat d'expressió que el que tenim avui el 2026, i que Pablo Hasél seria un home lliure a l'estat espanyol on Yoyes va ser assassinada per ETA. Si em permeteu, ja que estem aquí a la Facultat de Filosofia, reflexionem ara una mica sobre el tema general que ens ocupa, el de la llibertat d'expressió. És curiós, pensava avui al matí, que ningú diu estar en contra de la llibertat d'expressió. Deixeu-me que us llegeixi una cita. Els més avispats i avispades sabreu de qui és. Diu: cap home combat la llibertat, com a màxim combat la llibertat dels altres. Per això tota mena de llibertat ha existit sempre, ara com a privilegi especial, ara com a dret universal. És un dels passatges, com sabeu, més citats del jove Marx sobre aquest tema. Marx ens diu que tothom es proclama defensor de la llibertat d'expressió, de premsa artística, però només de la seva o dels seus. I que el que es disputa políticament no és un principi abstracte, sinó més aviat quina llibertat i per a qui. I és del tot veritat, si parem atenció, tothom diu defensar la llibertat d'expressió avui i tothom diu coses oposades quan l'està defensant. Tant la reivindiquem o la reivindiquen els independentistes catalans contra el règim del 78, com l'oligopoli mediàtic espanyol contra qualsevol govern que vulgui regular-lo. La defensen també els negacionistes de la Covid amb la mascareta baixada, diguem-ne. Hi ha una part de l'esquerra puritana que hi apel·la també per justificar els linxaments i les cancel·lacions sense processos justos de cap mena. Fins i tot l'home més ric del món, Elon Musk, aixeca la bandera de la llibertat d'expressió per justificar la maquinària d'odi en què ha convertit la xarxa X. I, per tant, sembla que la cosa mereix ser pensada amb deteniment. No m'allargaré molt, però volia dir algunes paraules sobre això. Com sabeu, la concepció liberal de la llibertat d'expressió entén la llibertat d'expressió com a mera absència d'interferència i, especialment, com a mera absència d'interferència estatal. És a dir, si l'Estat no em coacciona, sóc lliure. Però la llibertat és que... la veritat és que una persona sense recursos, sense temps, sense educació, sense accés a mitjans de difusió, no és lliure de fer res, encara que ningú no l'interfereixi efectivament. La seva veu no arriba enlloc, no té potència, i per tant la llibertat liberal sense condicions materials és el dret formal a parlar, podríem dir, dins d'una sala insonoritzada, no? Un enfoc molt més ric sobre el tema ens l'ofereix, evidentment, la tradició republicana, que mai no ha establert aquesta correlació entre no interferència o no coerció i llibertat. Permeteu-me llegir-vos també un altre fragment de Marx. Avui abusaré una miqueta de Marx, tractant-se d'aquest un acte... el Pablo crec que té tot el sentit i que ell no hi posaria pas pegues. El fragment diu: la llibertat de premsa, lluny de ser una mesura repressiva contra la llibertat de premsa... la llei de premsa, lluny de ser una mesura repressiva contra la llibertat de premsa, lluny de ser un mer mitjà per impedir la repetició d'un crim per la por al càstig, és tot el contrari, és l'absència de legislació de premsa la que s'ha de considerar una exclusió de la llibertat de premsa de l'esfera en la llibertat legal. I acaba dient: un codi de lleis és la bíblia de la llibertat d'un poble. Repeteixo, un codi de lleis és la bíblia de la llibertat d'un poble. És curiós, aquest Marx com a defensor de la llei. Marx entén que els drets fonamentals només són efectius quan estan protegits per la llei, però avui hauríem d'afegir també per institucions de garantia, unes institucions de garantia que el capitalisme fa inviables, condicions materials d'independència civil per tothom i propietat democràtica dels mitjans de comunicació. Com deia, sense aquests mitjans, sense temps lliure, sense educació pública crítica, sense intervenció democràtica de la propietat dels mitjans, l'article 20 de la Constitució, el que reconeix la llibertat d'expressió, és paper mullat. I, per tant, defensar la llibertat d'expressió implica defensar el desplegament democràtic d'unes institucions reals de garantia dels drets i que sigui capaç d'intervenir democràticament la propietat dels mitjans i les condicions materials d'existència. Deixeu-me fer una pinzellada sobre la trampa de l'esquerra de la que us parlava abans. En lloc de reclamar això, en lloc de reclamar des d'aquesta mirada republicana de la llibertat institucions de garantia per fer efectiva la llibertat d'expressió també, l'esquerra crec que també en això ha fet un ridícul estrepitós i s'ha disparat un tret al peu, demanant més codi penal, però en una altra direcció. Més delictes d'odi contra el feixisme, més tipus penals contra el discurs racista, LGTBI-fòbic, etc. Penes més dures per ells. I ha oblidat que el Codi Penal no és una eina neutra, és per defecte l'instrument del poder establert. Cada vegada que ampliem un tipus penal abstracte, ja siguin delictes d'odi, enaltiment, humiliació a les víctimes, estem donant més munició a l'aparell coactiu de l'Estat i aquesta munició sistemàticament ens acaba apuntant a nosaltres, els que combatem el poder i no els que el sustenten. Podria posar molts exemples. Com sabeu, l'article 510 sobre delictes d'odi, la reforma de 2015 el va ampliar amb la promesa de protegir minories vulnerables, però tenim l'exemple de fa 4 dies a Granollers, una colla de la Festa Major dels Blaus és denunciada pels sindicats policials per delicte d'odi i el motiu va ser un taller satíric on es llançaven còctels molotov falsos a un ninot vestit de policia, no? I si ho mirem a Europa també, a Alemanya, a França, al Regne Unit, els darrers 2 anys les lleis sobre discursos d'odi s'estan utilitzant sistemàticament per criminalitzar el moviment amb solidaritat amb Palestina, mentre Israel està cometent un genocidi fastigós. Per tant, les presons, el càstig, el punitivisme, la revenja no són només una claudicació moral per l'esquerra, són també i sempre un dolorós boomerang. La resposta a la deriva lliberticida dels estats no pot ser més madura, sinó més control democràtic, com deia, dels mitjans de producció de discurs, de consens i de cultura. Vaig acabant, ho prometo. Quan ho he escrit així ràpid, pensava que era més curt, disculpeu, queden només 2 fragments, d'acord? El cas del Pablo Hasél també és el cas d'un incompliment polític sostingut, d'acord? El desembre del 23 el Congrés va acceptar tramitar una proposició de sumar per derogar la majoria dels delictes d'opinió, ofenses als sentiments religiosos, etc. Més de 2 anys després hem de recordar que el debat ni tan sols ha començat, la reforma de la llei Mordassa va pel mateix camí, 3 intents frustrats. Mentre els partits del bloc d'investidura es passen anys debatent en comissions i estatuts i tal, Pablo Hasél acumula dies de presó, 5 anys i 3 mesos, 1.900 nits, com deia, cap reforma legal, cap article del Codi Penal derogat, cap canvi material. I la responsabilitat, com sempre, també és catalana. Ho comentava també abans, ho mencionava, la presó de Ponent, on Hasél ha passat 4 anys i mig, la presó de Lledoners, on és ara, depenen de la Conselleria de Justícia de la Generalitat, primer sota la gestió d'Esquerra i Junts, després del PSC d'Illa. El propi Pablo ha escrit en cartes públiques a la presó controlada per ells, m'ho han posat encara més difícil, referint-se als governs catalans. El que cal fer avui és evident, cal derogar els articles 578, 490.3 i 525 del Codi Penal, derogar, no reformar la llei orgànica 4/2015 de Seguretat Ciutadana, pressionar perquè una amnistia ampliada inclogui tots els represaliats per delictes d'expressió, no només els del procés, garantir condicions materials dignes a la presó de Lledoners per Pablo i per tots els presos i preses, i en el terreny democràtic i estructural, com deia, intervenir democràticament la propietat dels mitjans d'expressió. Ara sí, acabo. Hasél té publicat el seu llibre, un poemari en català per Pol·len Edicions, que es diu Erosionant murs, però fa poc, com sabeu, i si no ho sabeu us el recomano, acaba de publicar un segon poemari que està escrit íntegrament a la presó, que es diu Prova de vida. Permeteu-me llegir-vos les seves paraules sobre aquest poemari. Diu, durant tot aquest llarg segrest cal aportar proves de vida. Com a tants represaliats més, m'han intentat destruir i anul·lar de moltes maneres, i és una manera de recordar que no ho han aconseguit. M'han fotut la salut, però la consciència s'ha enfortit. Disculpeu. M'han fotut la salut, deia, però la consciència s'ha enfortit. La poesia compromesa, com a part de la lluita, és una prova explícita de vida. El Pablo va ser traslladat recentment, com deia, a la presó de Lledoners i ha decidit encarar l'última etapa renunciant al tercer grau perquè li exigia penediment i col·laboració. Aquesta presa de posició, la de renuncio al penediment, és la darrera entre moltes proves de vida que algú com ell ens ha llegat. No només resistir físicament, sinó negar-se a la rehabilitació entesa com a claudicació política. Gràcies per tot, Pablo. Sento que no hem estat a l'alçada del teu compromís i moltes gràcies a vosaltres per ser aquí avui.
Bé, doncs, l'última fase, aquesta col·laborativa, que ho fa, diguem així, més bonic i més reivindicatiu, com una cosa col·lectiva. Jo, si m'ho permeteu, trenco el gel, llegint un fragment, llegint dues coses, breus, les intervencions són breus. Recordeu que aquí en els papers, aquí en aquesta taula, hi ha els papers amb fragments de cançons de Pablo Hasél. Algunes d'elles, valgui dir-ho, per les quals va ser condemnat per enaltiment del terrorisme. Per tant, sigueu-ne conscients, també. D'acord? Per tant, les tenim aquí, en podeu llegir fragments. Jo llegiré, dic, dues coses ben breus. Una d'elles, un fragment d'un poema d'aquests, dels llibres que acaben de mencionar, que em va fer notar el professor Henry Ettinghausen, que em va escriure donant-nos suport i estima per l'acte d'avui. Ell, conjuntament amb altres persones, tenim algú més, com el senyor Antoni Estrovell, doncs fa temps que estan recolzant la causa i defensant la llibertat de Pablo Hasél i denunciant la repressió d'aquesta víctima. Ettinghausen va fer notar una sèrie de fragments. Un d'ells l'he triat per llegir-lo aquí, també valgui en nom d'ell. I després un poema que ha fet Jota Punt Verger Gifre, d'acord? Que es titula Morin els bombons. El poema de Pablo Hasél, el fragment que llegiré, es diu Tasca cultural. Crec que m'he guanyat amb escreix un d'aquells premis que atorga el Ministeri de Cultura per haver fet que els policies que investiguen tot el que escric llegeixin poesia. Això de Pablo Hasél. i el poemet aquest titulat Morin els bombons. Molts bombons contenen massa sucre, cosa que afavoreix l'aparició de la càries, l'augment de pes i pics de glucosa. Morin els bombons. Els bombons són aliments densos en calories i poc saciants, així que és fàcil menjar-ne més del compte. Morin els bombons. Alguns bombons es barregen amb altres substàncies poc recomanables, com ara la mantega de cacau, la nata o els olis poc saludables, que poden contribuir a problemes cardiovasculars i sistèmics. Morin els bombons. La combinació de sucre i greix activa els circuits de recompensa del cervell i pot fomentar el consum excessiu, generar addicció i fer-nos perdre el control de nosaltres mateixos. Morin els bombons. Els bombons farcits de caramel s'enganxen al paladar i produeixen farfagamenta. L'efecte de furgar-se les dents amb el dit és realment desagradable. Morin els bombons. En algunes persones, els bombons poden provocar reflux, inflor o malestar, especialment si tenen molta llet o sucre. Morin els bombons. En comparació amb altres règims alimentaris, com ara la fruita o els fruits secs, els bombons aporten poques vitamines i poca fibra. Morin els bombons. El cost econòmic de menjar bombons quotidianament és excessiu i injustificable. Morin els bombons.
Aquí els textos.
Llegiré un fragment de la cançó Comunista. Diu: sin escatimar esfuerzos en desarrollar una teoría que beneficiara a la inmensa mayoría, asestando un golpe a la burguesía del que jamás se repondrá, tarde o temprano aplastaremos su podrida moral. Comunista como Lenin, dedicando su vida entera al llanto de la burguesía, al triunfo de la clase obrera, agitando a las masas con discursos afilados, expandiendo la revolución de las ciudades a los campos.
Que le jodan a mi vida. Que le jodan a mi vida, la droga me destruye. Aunque no sé qué es peor, porque ser sano me aburre. Atracaré unos bancos vestido de drag queen. Ni te imaginas lo que haré antes de que llegue el fin. Que le jodan a mi vida, mi chica me engaña. Tengo el hígado más jodido que la democracia de España. Que le jodan a mi vida, el ácido me corroe. Acabaré pegando tiros a la sede del PSOE.
Jo us llegeixo un fragment de Muerte a los vagones, no a los bombones. Digo, os presento a la familia con más cocainómanos gastando en un vestido lo que ganas en 10 años. Su institución medieval, cualquier lógica desquicia, como buscar pensadores en el diario de Patricio. Los presupuestos reales nunca han sido transparentes. Si eso es democrático, Aznar fue un buen presidente. Multaron a los del jueves por una caricatura. A mí ya pueden fusilarme en el Ministerio de Incultura. La República será fea como la infanta Elena, si es capitalista y no sirve a la clase obrera. Os invito a odiar a los personajes más caraduras que adornaron con consumismos otra puta dictadura. Deberíamos mandarlos a recoger fruta por 3 euros la hora, a ver cómo especulan. Venga, venga, que de ser así de la Vega admitirá que tiene pena y que con España juega.
Yo os llegiré un fragmento de La educación es la base. Y así es como dominan las mentes, como crean ovejas que siguen al pastor, aunque sea un corrupto dándoles pastos de mierda. Eso que en el instituto te hacen creer es más falso que Llamazares hablando del Che. Piensa quién hace esos libros y tus profesores. Tienen algún interés o inquietud para que te revoluciones. Los ineptos quieren que seas un lorito sumiso. No un pensador, los piso con mi compromiso.
Jo llegiré un fragment molt curt de Atado y bien atado. Lo dejaron todo atado y bien atado. La oligarquía con su terrorismo de Estado, con medios de manipulación, telebasura, incultura, educación que para la sumisión educa. Ya está.
Jo en llegeixo aquest. Libertat, presos polítics, l'heu llegit?
No.
Vale. Miraré de fer una versió en català, que em surt millor. Els polítics es preocupen quan en Hassel agafa el micro, perquè la seva democràcia només és poder pels rics. Si per atacar els culpables ens titllen de terroristes, escolteu, la llibertat no és l'extrem de res. Fills de puta, només tenen clavat el seu pòster de Che Guevara i segueixen amb la repressió la seva dictadura adornada. Bon, que venguis la teva ànima i l'hipotequis, esclava. Digueu-los-hi, la llibertat no és l'extrem de res.
La lucha que temen. Si te jode el valor que demuestran algunos en la protesta, tu actitud no es honesta, a moral burguesa apesta. Solo quieres que te bajen la matrícula en la universidad, pero con esa resistencia ridícula no lo conseguirás. Así que deja de condenar a quienes pasan a mayores. Si no logras nada levantando las manos, no llores. Toma nota de la historia. Los derechos no caen del cielo, y menos si los roban quienes rezan a un dios enfermo.
Hola. Llegiré un fragment de La dictadura de la estupidez. Pa que surgieran engendros como Mario Vaquerizo. Sin inocencia no hay más hechizo que la lucha. Amor pa los que dan la cara con Palestino y Capucha. Aquí se escuchan las burlas de las élites financieras. Por eso no descansaremos hasta que su genocidio de inocentes muera. Qué bien se ven en televisión de última generación los muertos de hambre, ¿no? Luego TV3 hará una maratón dedicada a la pobreza que su sistema origina. Tatuaré en la cara del sionista de Cuny que la caridad humilla. Donarán limosna ridícula en proporción a sus fortunas para curar enfermedades mientras recortan en salida.
Jo llegiré un tros de Dictadura decorada, sigue siendo dictadura. Partidos nazis son legales, franquistas impunes. Quisieron callarme y yo subí el volumen. Hoy sueño con ver al rey entre rejas. Dime si ves a alguien libre ahí donde te reflejas. Tocan millones por cabeza, pero los poseen pocos. Familias de banqueros, famoseo, políticos en fotos. Todos prometen, ninguno se moja. Se nota. La tierra anda coja porque niños hacen sus botas. El capitalismo es un robo y genocidio infinito. Y me quedo corto con todo lo que he escrito. Miles y miles de niños mueren al día de hambre, mientras la riqueza de los de siempre se expande. Es absurdo como llamar al rey demócrata. Quemo la fascista constitución que hay que acatar. Miro los ojos, los del PSOE no son rojos. Escupirles es poco. Matas a millones con tus votos.
Bueno, jo aprofitaré l'ocasió per als que hi ha. Si a algú li agrada el rap i li ha agradat Pablo Hassel, n'hi ha un de català que es diu Acros, que és de Barcelona, que ho fa molt bé, que també es porta amb en Pablo Hassel i res, us llegiré un fragment una mica llarg de la seva cançó que es diu Tusigiri. No sé com es pronuncia, però ell ho pronuncia millor. Diu així. Avui pensava que seria un dia normal, que oblidaria la consciència, que tampoc és per tant. Però us veig de lluny i el xip comença a vibrar. Hi ha una veu en off que diu que surti i us faci mal. Fes-li un tusigiri que giri pi hippie. talla'l com si fos un nigiri. Estan fotent la gent fora el barri per caprici. No són assassinats, són suïcidis. Torna el gore, la sang i el fetge. Si tractes així el poble, no esperis que et salvi un metge. Ves amb compte, cada cop som més heretges, disposats a prendre mal per, si cal per la revenja. Forri el pan, això sí és una bona fava. Fot-li amb la katana, vejam si raja sang blava. Des d'aquí esperem que els de dalt parin la taula, que no hi hagi més persones que es llencin de la teulada. No és lliure d'expressió si et poden declarar culpable. Poca informació si arribar al mes és la temàtica. Tenim la gent fanàtica, amb les xarxes els joves marxen i els que es queden seran camells d'un 70. Com donar la volta a l'esfera si cada cop hi ha més tensió als barris de la perifèria? L'antagonisme de classe sí prolifera. Hi ha qui viu en una cala i hi ha qui cala foc amb una espelma.
Después me iré, es diu. Las palabras que yo tanto quisiera poder decirte cuando mi transparencia se sonroja. Cualquiera puede desnudarse exteriormente. Interiormente, no todos tienen esas agallas. Pero tipo duro, haz músculo y olvida la mente. Así me recuerdas valorar el silencio que te calla. La tristeza será muy canalla, pero no miente. Me enseña a amar la vida y me prepara para la muerte.
Sou les següents. Esto es por cada guerrillera que venció el miedo, por la felicidad de luchar por un mundo nuevo, sabiendo que si caían en combate, otra cogería su fusil, con un antes morir que arrodillarse.
Por cada antifascista que asesinó el nazismo, no traicionaremos a Fisas Agullo Palomino, por cada valiente de las brigadas internacionales que vino dejando tanto por nuestras libertades.
Su recuerdo vale cualquier sacrificio. Por cada presa terminada como Isabel Aparicio, juramos que haremos justicia y la haremos, aunque nos quieran matar como a ellos.
Dejaron a un mundo mejor, la batalla perdida del enemigo es no matar el legado de quienes inspirarán viviendo siempre para que la injusticia encuentre la muerte.
Seguirán arrancando flores, pero la primavera no la detendrán. En el fondo, lo que les ponen, saber que esta guerra no la ganarán.
Això és Siempre vivirán.
Es titula Atardecer en Kabul, en Kabul.
Y aquí estoy yo, con mis locos de cordura, riendo como pocos cuando la razón no nos tortura. Insomnio como eufemismo de infierno a menudo. No duermo porque busco echar tu leña al incendio, pero es humo.
Hago el indio y lo interpreto como una señal, para saber que soy el subnormal que creyó que te tuvo. Y al humo no lo tiene ni el fuego, pero se desvanece. Como tú lo harás en mi memoria si quieres ser más chula que los jueces, que olvidan que el tiempo es mucho más chulo.
Y aquí estoy yo, andando por las calles desiertas, mientras alguien se inmola en Afganistán. Y tú, para ir a trabajar, te despiertas, ajena a los hombres que impacientes te aguardarán.
Vale, hola. Mira, això és un fragment d'una cançó que es titula Grítame con los ojos. Anava a deixar el micro. Si no se me acaba la pasión por seguir vivo, espero esconderme un día en tu ombligo, escuchar las gotas y que no parezcan disparos. Me declaro culpable de ser un soñador en paro. Pronto me denunciarán por amar la libertad. Acabo vomitando porque estoy cansado de pensar a la mierda con lo que pudimos ser y no fuimos. Mis infinitos caminos son imanes para tu único destino y aún espero que me sorprendas en mi portal, gritando con los ojos, vamos lejos, ya es hora de volar. Qué ingenuo de mierda, qué soledad eterna, letras que se queman tras 8 horas de carretera, lluvia ácida y más de mediodía durmiendo, la cabeza no sé dónde, pero los pies en el suelo, huyendo del contacto con la estupidez lo máximo posible. Tal vez otra sensación descubriré.
ara llegiré un fragment de Dictadura decorada sigue siendo dictadura. Bipartidismo corrupto podrido, Aznar sin condena, la Iglesia y su genocidio, ser esclavo no me llena. Católicos multimillonarios, hipotecas, sueños rotos, dinero público para bancos, crisis para nosotros. Desde sus mansiones no pueden hablar de calle, mis impuestos sustentan eso, normal que me raye. Financiamos guerras y los lujos de los culpables, monarquías fascistas, quieren censurarme el alcalde. Le llaman terrorismo a todo tipo de resistencia. Ellos son el terrorismo, desmontando falsas creencias. Asesinos hablan de democracia. ¿Y tú te lo crees? ¿Cuántas horas hay que trabajar para llegar a fin de mes? Menos horas de trabajo y trabajo repartido, para todos, pero la solución no le importa al rico. ¿Quién sabe de dramas? Desde la Moncloa, el farsante joven. Vomitaré realidad siempre que cante.
Moltes gràcies a totes i a tots per venir a aquest acte organitzat per la Càtedra de Ferrater Mora, per l'Associació Virtú, amb el suport de la Facultat de Lletres. Moltes gràcies, Pau, per el teu discurs i a tots per compartir aquest moment, llegir totes aquestes paraules que cal reivindicar. Sense res més a dir, morim els bombons, visca Palestina lliure i visca el Sàhara lliure. Thank you.